ser un poble lluny de Provença, blanc de pètals de matí. No hi ha torres de defensa, ni contrades de remensa, sense casa ni molí, ni enyorança, ni temença, ni l'ocell en roc marí. La vinya per tot s'agença, i en armots de defallença creix el blat d'etern nodrí. Tot és llum a l'hora tensa, en frescors de monestir. Per una alta complaença, el sol i lleva semença en rostolls de bon seguir. Tot és do, tot recompensa, i l'extrema coneixença per qui en sap trobar el camí. A l'alba de la naixença, tu i jo hi voldríem morir. Aquest poema, datat el maig de 1952, va ser escrit per J.B. Foix, per Josep Vicenç Foix, i forma part del recull de poemes On he deixat les claus.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns 5 de març de 2012, són les 9 i 2 minuts del vespre i som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa és número 191. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i bona nit a la nostra audiència. És també un moment per recordar, a partir d'avui, que el dia 29 de març, que és un dijous, i és un dijous a les 7 de la tarda, al moment del dia que em refereixo, farem la presentació d'Independència o mort de la llengua a la llibreria Els Quatre Gats, d'aquí de Sant Celoni, i comptarem amb la presència del seu autor, Jordi Soler i Camardons. Què tindrem en el programa d'avui, Francesc?
Doncs avui tenim un programa no tan atapeït com altres setmanes, però també força interessant. Saludem també la Gemma Grau, la nostra tècnica, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I avui tenim dues cròniques, des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i també des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. La Laia és la primera que entrarà en directe. Tenim també literatura universal. Avui, Jordi, ens has de parlar d'un escriptor, Tom Sharp.
Sí, d'un escriptor que viu a Catalunya des de fa anys, des dels anys 90. De Tom Sharp i de les seves obres, que han venut moltes, moltes còpies.
Tenim també literatura i cinema. Avui parlarem de tres personatges, de tres escriptors, Àngel Guimerà, Goethe i Manuel de Pedrolo, que de fet tornen a estar d'actualitat, perquè s'han fet algunes versions o reversions en relació a obres seves. Tenim també llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons avui ens parlarà d'un llibre de Paul Hording, Llaunès. I a la secció del noticiari parlarem d'actualitat general, cultural, literària, com cada setmana. En Jordi ens parlarà, ens lliurarà la frase abans d'acabar el programa.
Endavant.
Som-hi, doncs.
Som-hi.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim en antena a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Laia Martínez des de les Illes Balears. Bona nit, Laia.
Bona nit, com anem?
Molt bé, i tu com estàs?
Va bé, una mica remullats, però bé.
Remullats? No fa massa bon temps, doncs?
No, no gaire.
Caram, quina sort que teniu.
Ens van deixar veure el sol una setmaneta i ens l'han tornat a prendre.
Vaja.
Però bé.
I això és bo o no?
Bueno, potser hi haurà més gent que s'aventuri a totes aquestes presentacions de llibres que tenim aquesta setmana, no?
Ah.
Si no fa prou bo per sortir.
A tots se li ha de trobar el costat positiu. Eh?
Exacte. Vos explico un poquet. Demà tenim una activitat interessantíssima. Tenim la presentació del Premi Sant Jordi de l'any passat, del 2011, que es farà doncs, al Centre de Cultura Sa Nostra, que és aquí darrere Jaume III, a Palma, i bé, s'hi presentarà el llibre Crim de Sang, del mallorquí Sebastià Alzamora, i el llibre Kabul i Berlín a l'últim segon, que va ser finalista del Premi Sant Jordi de l'any passat i ha estat escrit per Joan Mas i Vives, i això serà de vers les 7 de l'hora baixa. Però demà mateix hi haurà també un altre acte, també de literatura, molt interessant. Sabeu que vam parlar del tancament de la llibreria Àgora, que ens va saber molt de greu, però bé, Ramona Pérez, la seva propietària, ho ha tornat a reactivar i ho ha convertit en centre cultural. I demà dimarts, de vers les 7 i mitja, hi haurà una presentació d'un llibre de David Ginart i Isabel Peñarrubia, que està emmarcat també en la Diada de la Dona, que serà el dia 8 de març, com cada any, i que es titula Dona i lluita democràtica al segle XX. Fan una mica de revisió aquests dos autors entorn de la contribució femenina a l'extensió dels drets polítics i socials al llarg del segle XX, concentrat en les Illes Balears. Bé, l'Àgora sabeu que està al carrer Jardí Botànic, número 2, a darrere la Misericòrdia, aquí a Palma també, i al mateix centre cultural hi haurà una altra activitat el dimecres, també molt interessant. Ens parlarà Lluís Cervera, que és un autor, un poeta i traductor molt conegut i que a mi personalment m'agrada molt, és traductor de l'italià. Ens parlarà de la seva traducció Mitografies i altres dèries de Civita Reale. No sé si ho pronuncio bé, perquè d'italià no en sé. Però ho presentarà en Lluís Pujades i hi haurà na Carmen Martorella, que llegirà en italià. O sigui, serà una lectura bilingüe.
Molt bé.
I per acabar, només us vull comentar que també en el marc de la Diada de la Dona us vaig parlar ja un dia del punt d'intercanvi de llibres, que és aquesta activitat que es fa al Centre Palma Jove, que és aquí a l'Avinguda de Portugal, número 1, també d'aquí de Palma, doncs se centrarà evidentment en literatura escrita per dones o que parli doncs, de la figura de la dona, i serà, doncs, com sempre, un intercanvi de llibres lliure en català i que vaja, doncs, que han d'estar en bon estat, però que es poden intercanviar lliurement. Serà de 10 a 2 i de 4 i mitja a 7 de l'hora baixa. I si es mira per Facebook, doncs ja es pot anar veient quins llibres s'han anat oferint. O sigui, es pot anar reservant.
Molt bé. Doncs unes propostes ben variades,
sí.
Per aquests propers dies.
I de lectura, o sigui que ens anirà bé si continua aquest temps.
Aquest mal temps.
Sí.
Molt bé, Laia. Doncs moltes gràcies i bé, ens sentim la setmana vinent.
Correcte, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Bé, doncs, gràcies, adéu, Laia. Bé, doncs ja tenim el telèfon, la nostra molguda companya, en Par Murelló. Bona vesprada, Par.
Molt bona vesprada a totes i tots, com esteu?
Molt bé, i tu?
Doncs encantada de parlar amb vosaltres i també amb una bona selecció de coses. No sé si començarà abans per l'agenda per contar-vos que la setmana passada, comença per ahir, que la setmana passada vaig estar en el lliurament d'uns premis, els premis de la crítica que atorga la Universitat de València, en concret l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, i va ser al carrer La Nau, a la Universitat Vella, i la veritat és que hi havia molts guardonats. Hi havia la Raquel Ricard per Les Falles de la Vida, hi havia l'Horta Teatre per tota una carrera de 25 anys de teatre en valencià. Qui més? La gent de Voluntariat pel Valencià i de Llengua Valenciana per un documental que han presentat. Estava també la gent de VilaWeb, no sé, hi havia un grapat de premiats, però el que me va agradar més que l'acte institucional és que la conferència, diguem-ne, que envoltava aquest acte de lliurament de premis, la feia Jaume Cabré i va fer una exposició del seu procés de creació narrativa. Va estar genial, va donar unes pincellades fantàstiques que situen ben bé les angúnies que de vegades tenen els escriptors, veritat, quan estan enmig d'un procés de creació. Va ser un acte fantàstic i bé, ressaltar d'alguna manera, doncs com que aquesta setmana és l'acte de o és el Dia Internacional de les Dones, veritat, destacar també que ese lliurament que li van fer a Raquel Ricard, que sabeu que és una autora de la Terreta, que jo tinc molt d'afecte, sobretot molt d'afecte a la seva darrera novel·la i els Ratlles de la Vida, que recordeu va ser Premi Andròmina i que ha estat molt premiada en diversos contextos.
Perdona, podries precisar, quan dius la Terreta vols dir Alacant?
Que bo. No, quan dic la Terreta vull dir el País Valencià.
El País Valencià és la manera afectuosa.
Sí, exactament. La Terreta, doncs per aquí vaig.
Pot ser de Castelló i ser de la Terreta.
Sí, també seria la Terreta. Sí, també seria la Terreta. I què més coses? A veure, més coses moltes. Hi ha una exposició, al mateix carrer de la Nau, a la Universitat Vella, hi ha una exposició sobre l'obra Nosaltres els Valencians, de Joan Fuster. Aquesta obra també, o aquesta exposició també hi ha a la Universitat Jaume I de Castelló, però la que hi ha al carrer de la Nau fa un repàs un poc sobre les edicions que va tindre Nosaltres els Valencians en anys successius, però també fa molt de relleu en la marcada història que va tenir, o el marcat pes que va tenir el censor sobre aquesta obra, i com relata d'alguna manera com en 5, 6 anys, 10 anys va passar de ser una obra que en principi feia una reflexió sobre la situació dels valencians, a ser una obra separatista, ser una obra catalanista, ser una obra independentista i no sé quantes coses més que deia el censor, o diversos censors, ja us dic, en un grapat d'anys. És una exposició molt interessant que recomano a tothom que no l'hagi vist, el que s'ha fet per allà. I què més coses? També, referent a Nosaltres els Valencians, la setmana passada, divendres passat, es va fer una lectura al Teatre Micalet, i com que aquest és l'any Fuster, d'alguna manera, se celebren no només els 20 anys de l'aniversari de la seva mort, sinó també 50 de Nosaltres els Valencians, jo crec que estava bé portar així, encara que hi haurà molts actes programats, segurament no institucionals, al llarg d'aquests mesos, doncs volia fer-me senyalar d'alguna manera aquests. I com que és el 8 de març, destacar que preparem ja aviat el Dia Mundial de la Poesia, però que els actes de 8 de març a l'octubre hi haurà un recital de joves poetesses, hi haurà un recital de poesia, això serà el dia 6 de març.
O sigui, estarà... demà.
Exactament, sí, demà mateix. Alba Camarasa, Ibai Xauli, Aina García Carbó, Ainhoa Lorca i Isabel Robles, al Centre Octubre de Cultura Contemporània. I qui vulgui participar, ja ho sap, ja tindrà tot això per a participar.
Molt
I també
ben,
podeu anar a veure una exposició de tàpies a l'IBAM. Així que un repasset de les coses que podeu fer per aquí baix, per la Terreta, que t'agrada, Jordi, eh?
Sí, molt, molt. Moltes gràcies.
Doncs a vosaltres, una abraçada.
Molt ben, part.
Salutacions a tot el món i fins a la propera setmana.
Fins la setmana vinent, una abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Literatura universal.
Bé, deia Aristòtil en la seva Poètica que la comèdia és certament una imitació d'aquelles persones que són més perverses, no pas tocant a totes les classes de vicis, sinó solament tocant a l'aspecte ridícul, el qual constitueix una part d'allò que és vergonyós. Allò que és ridícul, efectivament, és quelcom que es refereix a un error, com també una vergonya indolent i que no destrueix. Doncs aquesta definició d'Aristòtil sobre la comèdia ens va perfectament per poder parlar de Tom Sharp. Tom Sharp és un autor britànic conegut perquè precisament resideix a Llafranc, a la Costa Brava, i a més en fa propaganda. N'ha fet propaganda perquè, segons ell, és un dels llocs on hi ha la millor assistència sanitària del món. Ell, que ha viscut a Sud-àfrica i ha viscut a la Gran Bretanya, diu que pot parlar amb coneixement de causa perquè a la Gran Bretanya hi havia doncs un metge, un parell de metges que li van dir que no tenia cap problema al peu i que sobretot caminés, que això era el que li convenia, i en canvi quan va venir a la Costa Brava i es va allotjar durant un temps a l'hotel de Llafranc i llavors va anar al sistema de salut català, va assistir, va utilitzar el sistema de salut català, clar, es van portar la gran sorpresa que li van dir que tenia un tendó trencat i no havien vist mai un cas més clar de tendó trencat i que, vaja, vull dir, allò necessitava una intervenció.
O sigui que caminar...
No, li causava grans dolors, i ell s'hi esforçava, però resultava que era el més contraproduent que podia fer, no?, en aquelles circumstàncies. Posa també algun altre exemple d'un amic seu que, doncs, li faltava una cama i va arribar amb cadira de rodes, un amic de Sud-àfrica, i va marxar d'aquí caminant, perquè li van saber posar una pròtesi amb una pròtesi de genoll, diguéssim, electrònica, i això va permetre que aquesta persona doncs ja es pogués valer per si mateixa. Així que el tenim aquí a la Costa Brava, encara que diu que no vol aprendre català ni tampoc castellà, perquè diu, total, per saber el preu de la carn no és necessari. El tenim també allunyat de la seva dona i de les seves filles, que continuen vivint a la Gran Bretanya, i diu que tot i així no se sent pas sol, perquè doncs, es relaciona amb una colònia mixta britànica i catalana que també s'expressa en llengua anglesa. En tot cas, de Tony Sharp, allò que podríem dir és primer de tot una trajectòria que arrenca amb els seus estudis a la Universitat de Cambridge. Després de fer el servei militar es va traslladar a Sud-àfrica el 1951, on es va dedicar a fer treballs socials i a l'ensenyament, i arran d'haver escrit i representat una obra i d'haver-se representat una obra contra el règim de l'apartheid, va ser empresonat a la presó de Pietermaritzburg, acusat de polític subversiu i comunista perillós. Per aquestes activitats antigovernamentals va ser deportat, i a partir de l'experiència a la República Sud-africana va obtenir la inspiració per escriure algun dels seus llibres, concretament Assemblea Sediciosa i Exhibició Impúdica. A partir de 1963 fins al 1972 va treballar com a professor d'història en un col·legi de Cambridge d'Arts i Tecnologia, d'on va treure doncs la inspiració per escriure la seva famosa sèrie Wilt. Així que tenim unes obres, per començar, que hauríem de relacionar amb Sud-àfrica, i unes altres obres que ja tracten de precisament la seva experiència en el Col·legi d'Arts i Tecnologia i li permeten escriure la famosa sèrie Wilt, que es compon de Wilt, escrit el 19... o publicada per primer cop en anglès el 1976, Wilt, els alternatius i els terroristes, publicada en anglès l'any 1979, Wilt més que mai, publicada el 1984, en català més que mai l'any següent, el 85, etc, etc. Naturalment, no és l'única sèrie que té. Concretament, la sèrie de Wilt s'ha anat completant en recents anys amb Wilt, jo la traduiré com en lloc, és que ara no estic segur que s'hagi traduït al català. Sí, Will s'ha perdut, perdó, i tant que s'ha traduït al català, publicada el mateix any en anglès i en català, Will s'ha perdut el 2004, i L'herència de Wilt, publicada en anglès i en català l'any 2010. És a dir que hi ha hagut una major doncs sincronia en les publicacions entre l'anglès i el català, i és més, em sembla que hi ha algun títol que fins i tot s'ha arribat a publicar abans, del qual s'ha arribat a publicar abans la traducció al català o al castellà, que no pas l'original anglès.
Jordi, digues. Disculpa la ignorància, però Wilt és el títol, és el nom del protagonista?
Això mateix. Tenim la sèrie de Wilt, doncs, que té com a protagonista aquest professor en un col·legi d'arts i de tecnologia, un professor que vol desfer-se de la seva dona Eva i esclar, es veu ficat sempre en un trames enrevessadíssimes, oi? Perquè naturalment doncs, aquest desig diguéssim impresentable, eh? El du a intentar doncs, actuar fora de la vista de les altres persones i l'únic que aconsegueix és caure en el més espantós dels ridículs, posar-se en evidència, eh? I no aconseguir doncs, mai els seus objectius, en definitiva. Diuen, vaja, tothom ho veu així, que Wilt seria un alter ego del mateix Tom Sharp. En tot cas, no sé si quina és la correspondència exacta entre la vida i el personatge, la vida de l'autor i el personatge, però en tot cas l'autor en aquests moments viu lluny de la seva dona, és a dir, que pot haver convertit en literatura una circumstància
biogràfica
que no necessàriament respon als sentiments que pugui tenir, o sí, això ja depèn de qüestions purament personals. Què és el que podríem destacar de les seves obres? Bé, allò que hi trobarem és un humor corrosiu, cruel, hi ha qui el troba ofensiu, realment són tan objectiu de la seva sàtira, posem per cas doncs, les persones amb unes certes pretensions de manteniment d'un estatus elevat, com aquelles persones, no?, que senzillament tenen unes intencions doncs, no legítimes, o naturalment posem per cas tot el món acadèmic de la Gran Bretanya, pompós, fora de lloc en la mesura en què allò que es pretén és el manteniment d'uns privilegis que no es corresponen doncs, amb un estil de vida una miqueta més senzill. Potser de vegades allò que fa és retratar més sobretot en una sèrie determinada que seria la sèrie Porterhouse Blue, allò que fa és retratar més el Cambridge de quan ella estudiava que no pas el Cambridge actual, oi? Però Wilt sí que evidentment retrata un món contemporani. A veure, què hi trobem a més, quines altres coses són objecte de la seva sàtira? Doncs extremismes polítics de tot tipus, la burocràcia, l'estupidesa en general, els seus personatges fan servir un llenguatge vulgar i explícit i practiquen tota mena d'actes sexuals. Per exemple, a Wilt més que mai, la portada del llibre en anglès doncs ja ens posa en evidència aquest contingut altament sexual perquè surt una dona practicant-se d'un masoquisme i no recordo si és en aquest títol o en un altre que apareix també una nina inflable que posa en tota mena de situacions incòmodes o protagonista. Sí, com sigui, què és allò que m'ha mogut a parlar de Tom Sharp? Sí, és clar que viu allà franc. Sí, el fet que és un supervendes, Els llibres de Tom Sharp, sobretot de la sèrie Wilt, són supervendes. Però també,
avui en dia es continuen venent tant?
És això. El fet que s'hagin venut o no s'hagin venut els seus últims títols, m'ha sorprès veure que la gent començava a desprendre's dels llibres de Tom Sharp. I no és pas per dir que no se'n desprenguin, sinó tot el contrari, que se'n desprenguin tants com vulguin, que així els altres, que sí, que continuem trobant doncs, entretingudes i divertides les seves obres, començarem a acaparar-los. Perquè, és clar, està bé tenir-ne un parell de títols, però si en pots tenir 4 o 5, molt millor.
Amb totes aquesta saga de llibres sobre el Wilt, potser se n'ha fet alguna adaptació cinematogràfica?
Oi tant. Bé, saps que sí. No n'has vist pas...
No n'he vist cap.
No n'has vist cap, sí. Si més no, del primer Wilt, segur. I mira, ara que m'ho has dit, doncs m'has despertat l'interès de comprovar si de... I fins i tot, Porterhouse Blue va arribar a ser una famosa sèrie de la Gran Bretanya. No m'atreveixo a dir de la BBC, perquè potser era de Granada o d'una altra productora.
Probablement el fet que aquestes obres hagin tingut el seu el seu traspàs en l'àmbit audiovisual, que hagin estat convertides en aquest format, pot haver augmentat la popularitat també de l'escriptor.
Potser sí, però jo crec que és de la mena d'escriptor que ven sense necessitat de suport audiovisual. És a dir, penso que és més paràsit, d'alguna manera. Jo, la sèrie de televisió Porterhouse Blue, encara, però trobo que és més parasitària la pel·lícula, que no pas... de l'èxit de la novel·la, que no pas al revés, no? Que no pas la novel·la de l'èxit de la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula és com una redundància, en el cas de Wilt, mentre que la sèrie Porterhouse Blue, sí, perquè estava molt ben realitzada, penso que era una redundància a la pel·lícula, en la mesura en què, clar, allò més gruixut era el que es destacava, allò que anava a la pantalla. Però a Porterhouse Blue, com que tot el plantejament era més elaborat, passava a Cambridge, i llavors, clar, necessites doncs ambientació d'època, permisos per filmar, etc, etc, se'n va treure més rendiment. Era allò que els anglesos diuen una pel·lícula o una sèrie de costumes, o sigui, on la gent va vestida d'una certa època, cosa que fa que esclar, que diguis, ah, mira, aquí al darrere hi ha una qualitat de producció. Doncs, en fi, si amb això hem aconseguit primer resituar aquest escriptor en el nivell que li pertoca d'autor entretingut, però també autor prolífic i de qualitat, i a més, doncs, això et serveix com a crida perquè tots aquells que trobin que no tenen espai a casa continuïn desfent-se els seus llibres, haurem fet un bon servei, crec, a la societat del Baix Montseny.
Molt bé, som-hi, doncs.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura i cinema.
Bé, amigues i amics, avui a Literatura i Cinema no farem una secció com fem altres vegades, una secció valorativa, d'explicar, doncs, una mena de fer una mica de comparació entre una obra literària i una pel·lícula, sinó que la secció d'avui serà més aviat informativa, informativa perquè, doncs, hem trobat tres autors, Àngel Guimerà, Manuel de Pedrolo i Goethe, que tornen a estar d'actualitat, perquè algunes de les seves obres, o de fet obres molt conegudes d'aquests escriptors, tornen a estar al damunt de la taula, tornen a estar d'actualitat. Bé, la primera notícia que tenim es refereix a Manuel de Pedrolo. Sabeu que ja fa molts anys que hi va haver aquella sèrie de televisió sobre el manuscrit del Segon Origen, però ens acabem d'assabentar, doncs, que properament es començarà a rodar, a gravar una pel·lícula de Bigas Luna basat en la novel·la de Pedrolo. Concretament, la pel·lícula es dirà Segon Origen i sembla que serà gravada, serà rodada a Lleida. Lleida serà un dels escenaris d'aquesta pel·lícula. Sembla que la pel·lícula es començarà a rodar enguany, pot començar-se a rodar enguany, però que s'estrenaria l'any vinent. Aquesta és la informació que tenim. Per tant, que aquesta novel·la de Manuel de Pedrolo, el manuscrit del Segon Origen, una de les més venudes i llegides de la literatura catalana, tornarà a tenir una adaptació audiovisual, com dèiem fa un moment, tot i que en forma de cinema, no pas en forma de sèrie televisiva. Sembla, doncs, que fa uns dies el director Bigas Luna i Carles Porta, periodista, productor i propietari dels drets d'adaptació, i que és el responsable de la productora Antàrtida, van signar un conveni de col·laboració amb Àngel Ros, que és l'alcalde de Lleida, en virtut del qual la paeria hi aportarà 300.000 euros i una part del rodatge es farà a la ciutat de Lleida i a Màgic Mèdia. sembla, doncs, diem que la preproducció del film començarà d'aquí a poques setmanes i que es confiava a poder rodar en tres dimensions enguany mateix i estrenar aquesta coproducció catalano-anglo-belga l'any 2013, l'any vinent, i una pel·lícula que té, per cert, un pressupost de 10 milions d'euros. Per tant, ja tenim el primer dels tres noms que volíem posar al damunt de la taula, que és el nom de Pedrolo, que torna a estar d'actualitat. Bé, el segon dels noms que volíem esmentar és el nom de Goethe, perquè ja sabeu que Goethe és autor del poema Faust, el poema que parla sobre aquest pacte amb el diable. Expliquem breument l'argument d'aquest poema, per si la gent potser no se'n recorda. Recordeu que Faust consta de dues parts. En la primera part, Déu permet al diable Mefistòfil que posi a prova el savi doctor Faust, que, fastiguejat de la ciència i de la vida, està a punt de suïcidar-se. Mefistòfil ofereix a Faust la joventut, el plaer i la saviesa a canvi de la seva ànima. Un cop firmat el pacte i rejuvenit, s'enamora de Margarida, a la qual sedueix. Quan Faust surt de casa de la seva estimada, es troba amb el germà d'aquesta, de Margarida, amb el qual es bat en un duel i el mata. Després d'assistir a una calarre, Faust veu a la Margarida i el fill que ha tingut de la relació amb ell, que estan presos, estan tancats a la presó, ja que està acusada de la mort de la seva mare a causa del somnífer que Faust li va donar per tal que la Margarida li administrés i així Faust pogués entrar lliurement a casa seva. Faust la vol alliberar de la presó, però ella s'hi oposa amb molta por, i Mefistòfil s'emportarà a Faust mentre una veu celestial diu: "Està salvada." Bé, la segona part és molt més llarga, diu: "Gràcies als consells de Mefistòfils, l'economia d'un imperi medieval millora i l'emperador nomena superintendents de l'imperi el diable i Faust. Faust fa que l'emperador vegi Helena de Troia i a Paris i queda enamorat d'aquesta i intenta retenir-la quan la visió defalleix, amb la qual cosa provoca una explosió que el deixa sense sentit. Mefistòfil el porta a l'antiga casa seva, on el servent Wagner els ensenya un nen produït en el laboratori que acompanya Faust i Mefistòfil per la Grècia clàssica, on Faust té relacions amoroses amb Helena. Finalment, Faust, ja un emperador molt vell, rep tot un seguit de personatges simbòlics: la fam, els deutes, la inquietud, l'angoixa, i aquesta, finalment, l'angoixa el deixa sec. Sec, però feliç, quan somia un món millor com a possible. Faust finalment cau en una fossa que els genis malèfics de Mefistòfil han cavat i mor. I la seva ànima és portada al cel perquè al final s'ha esforçat per fer el bé. Ja veieu, per tant, que és un argument una mica embolicat. Doncs bé, fa poc que tenim els cinemes de Barcelona, bé, de Barcelona i d'altres ciutats, una nova versió de Faust, una versió del 2011, una versió russa de l'any 2011, que dura 134 minuts, per tant, 134 minuts són molts minuts, són més de dues hores, dirigida per Alexander Sokurov. Els intèrprets principals són Johannes Zeiler i Anton Asadinsky, amb guió d'Alexander Sokurov, o sigui que amb guió del mateix director, Marina Koreneva i Yuri Arabov. Bé, doncs, d'aquesta versió bastant recent que tenim, se n'han dit moltes coses. La Vanguardia, de fa uns dies, el crític Salvador Llopart parlava d'aquesta pel·lícula amb aquests termes. Deia que Sokurov, el director d'aquesta pel·lícula, quan tu anomenes Sokurov, estàs anomenant un cinema rigorós. Per tant, sembla que el deixava força bé. Altres crítics que han explicat de què anava aquesta pel·lícula han donat altres versions. Per exemple, el diari Avui aclarien que la pel·lícula no pretenia ser una adaptació de l'obra de Goethe, de la qual us hem explicat l'argument fa un momentet. Diu, sí que fa una lectura d'allò que queda entre línies, i el resultat és aquest: l'univers de Faust és sufocant. Un home anònim empès per instints bàsics, la gana, la cobdícia, la luxúria, en definitiva, una criatura infeliç.
És que, de fet, em sembla que la figura del doctor Faust ve de més lluny, oi? És anterior a Goethe. Christopher Marlowe em sembla que té una obra sobre Faust.
És un mite que ha estat tractat per diversos escriptors.
I també en el camp del cinema, em sembla que... Bé, primer es va portar al teatre com una òpera, crec, Faust 2.0, de la Fura dels Baus, i després al cinema, o sigui, del teatre va passar al cinema. I la van passar fins i tot per TV3, oi? Aquest Faust 2.0.
És possible, és possible. Però ja ho aclareixen, de fet, que aquesta versió última del 2011 no és exactament una adaptació, tot i que sí que pren alguns aspectes de l'obra de Goethe. Diuen també, diu, el viatge que proposa el Faust de Sokurov té el mateix final que el de Goethe, però les intencions que el provoquen són completament diferents. Si en l'obra de l'escriptor alemany el protagonista ven la seva ànima al diable per ànsia de coneixement, a la pel·lícula ho fa per la seva fascinació pel poder, perquè es veu que aquest director, l'Alexander Sokurov, precisament si alguna cosa ha fet al llarg d'aquests últims anys, és fer diverses pel·lícules en què parla de la fascinació pel poder. No és estrany, per tant, que aquest director hagi fet pel·lícules sobre Lenin, sobre Hitler, sobre Hirohito, o sigui, pel·lícules que de fet hi apareixen personatges que estan encegats pel poder. I en aquest sentit, doncs, aquesta aproximació al mite de Faust va en aquesta línia. Bé, i per cert, si hem buscat a internet, el cinema és on es projecta aquesta pel·lícula a Barcelona, per tant no crec pas que dient el nom del cinema estiguem fent publicitat. El cinema és Verdi de Barcelona, hi ha diverses sessions, tot i que l'haureu de veure en versió original subtitulada en espanyol. No hem trobat que hi hagi hagut cap cinema que la passi en versió doblada. Bé, i els nostres oients saben que quan hem plantejat aquesta secció avui hem dit que parlaríem de tres noms. Hem parlat de Pedrolo, hem parlat de Goethe, o Faust, més aviat el mite de Faust, i ens falta parlar de Guimarà. Bé, la nostra audiència, no sé si sap, suposem que sí, que de l'obra de teatre de Guimarà en va sorgir una òpera.
Perdona, pots precisar quina obra?
Terra Baixa,
d'acord. Terra Baixa.
Em va sorgir una òpera d'Eugène Albert. I a partir d'aquesta òpera em va sorgir una pel·lícula de la realitzadora alemanya Leni Riefenstahl que es deia Tiefland. Se'n van fer altres versions, però la que ens interessa ara és aquesta. Doncs ara resulta que un director, que es diu concretament Manel Bayo, resulta que ha fet una adaptació, i en diuen Tiefland Remix.
Ui, doncs deu ser per agafar-se la cadira, perquè Tiefland tenia algun defecte des del punt de vista català, que era que, per exemple, el Sebastià, l'amo Sebastià, era un cavaller andalús enfilat.
Sí. I en comptes del Manelic es deia Pedro, precisament. Sí, la veritat és que, tot i que podia tenir algunes semblances amb l'argument original de l'obra de Guimarà, la veritat és que es prenia bastantes llicències. Doncs bé, sapigueu això, sapigueu que si us interessa, doncs que ha sorgit aquesta nova versió, Tiefland Remix. Ara, sí que he de dir que no l'he sabut trobar enlloc. No, sé que aquesta pel·lícula es va estrenar fa uns dies al cinema Truffaut de Girona, però no sé, ho he intentat buscar i no he sabut trobar on es pot veure aquesta pel·lícula. Però si busqueu, la nostra audiència busca al YouTube Tiefland Remix, trobarà el tràiler, l'anunci d'aquesta pel·lícula. Per tant, deu existir aquesta pel·lícula, si s'ha fet una estrena en un cinema.
Bé, qui vulgui una versió més tradicional de Terra Baixa sempre pot anar a TV3 a la carta, on em sembla que encara deu poder trobar aquella versió televisiva bastant recent que
Exacte,
es va fer de l'obra.
Que varen emetre fa algunes setmanes, em fa l'efecte. Potser fa un mes i mig. No fa pas massa. Uh-huh. Molt bé, doncs, som-hi, doncs.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, continuem en directe tirant de llibres. Són 2:15 del vespre. Estem aquí a Punset Ràdio i tenim ja en antena la nostra benvolguda companya Elena Martínez Pons. Bona nit, Elena.
Hola, bon dia. Ai, bon dia, com
bon
estic?
Bona nit.
I avui ens has de parlar d'un llibre de Paul Harding que es diu Llauners.
Doncs sí.
Suposo que ens aclariràs una mica això del títol.
Sí, Llauners, sí. A veure, sí, el llibre, els Llauners, bueno, suposo que Llauners us ha de sonar a llauna,
sí.
Òbviament. I bé, aquest llibre no parla exactament de llaunes, ara us ho explico tot més en deteniment. El que sí us puc dir, bueno, abans de res, si us sembla bé, us dic quatre coses de Paul Harding, perquè sí. Potser la gent, com que és poc conegut, doncs, no sé, potser els aniria bé de tenir alguna mena de referència.
Elena, avui tenim molt de temps, o sigui que tranquil·la.
Ai, fantàstic, veus que bé? Això no és habitual, eh?
No, però és que un dia és un dia i hem pensat que valia la pena que avui ens estenguéssim més.
Doncs, mireu, Paul Harding és un escriptor que va néixer als Estats Units, concretament, bueno, té la meva edat, és del 67, no em fa cosa dir-ho, ni molt menys, i bueno, la seva primera novel·la va ser una novel·la que es deia Tinkers, i després va guanyar un Pulitzer el 2010. Aquesta Tinkers, que jo sàpiga, no ha estat traduïda al català. Per tant, d'aquesta, si voleu, si algú està interessat, després de llegir Llauners, que és la que jo sí us recomanaré, doncs el que sí podeu fer llegir-la en idioma original, que ja sabeu que un llibre en idioma original sempre té aquella cosa de matís.
Però llavors com es deu dir? Tinkers?
Sí.
D'acord.
Sí. Tal qual sona, amb K.
Perfecte.
Tal qual sona.
Perfecte.
Bé, doncs us explico. A veure, aquestes vides de llaunes de les que nosaltres fèiem referència. Bé, hi ha un personatge que es diu George Washington Crosby, que és el nostre, diguem, inici, el nostre inici d'on parteix aquest llibre, que està, de fet, esperant a morir, i a més la mort, diguem, que és imminent i inexorable, és a dir, que no hi ha marxa enrere. Llavors, mentre bueno, està en aquest procés, diguem-ho, que podria ser una, bueno, com una agonia, una mena d'agonia, doncs comença a que a mi m'agraden molt aquestes coses de flashbacks, no? Comença ell a pensar i repensar amb aquells trets de la seva vida que li fan posicionar-se d'una manera, ara us ho explico, d'una manera determinada. Això, o sigui, l'interessant és que va alternant el que produeix l'enfermetat, que són tota una sèrie d'al·lucinacions, amb uns records que sí són reals, no? Llavors, la història silvana, aquí està la gràcia del llibre, a través d'això, no? Llavors, el lector no sap mai quan està delirant o quan està recordant. Al principi, fins a la meitat de l'obra, no ho saps. Després ja tot s'aclareix, eh? Ves una mena de misteri, eh? Vull dir que no és... la seva intriga. Llavors, el tal George era un rellotger d'aquells... Sabeu aquelles personalitats de rellotger tan tiquismiquis, tan perfeccionistes, tan manetes, tan d'allò?
Sí.
Doncs, en aquest moment de la seva vida, clar, com que ha d'afrontar la mort, doncs, evidentment, doncs, tota la seva rigidesa o tot el seu tiquismiquisme, per dir-ho així, desapareix per complet i comença a saltar-se, doncs, totes les seves restriccions pròpies que ells s'han exposat a la seva vida, de sols a sa manera de ser, i així va reconstruint la seva vida, reconstruint, és molt important, la paraula reconstruint, perquè ell ja la tenia construïda, però clar, ara ell la reconstrueix mentalment, o sigui, la refà mentalment. I bé, d'una forma, bueno, seguint tota la sèrie d'una seqüenciació temporal, i bueno, llavors ell comença a partir de la... O sigui, en lloc d'anar des de l'edat que té fins enrere, ho fa al revés, comença des de la infància, i en la infància com el va marcar la figura del seu pare, un pare poc carinyós, que més aviat tendia a delegar tota la part educativa i ell no implicar-se massa ni responsabilitzar-se massa. A part, era un home també malaltís, era un home que també era, el que es deia abans, un viatjat, que m'imagino que ara seria un comercial, no?, d'aquells que no paren mai per casa.
Sí.
I bé, Tot això passa en, en un lloc idíl·lic. Jo he estat, i no sé si vosaltres heu estat, però si algú de vosaltres heu estat, doncs entendrà la, el significat, quan jo dic idíl·lic, que és bueno, Nova Anglaterra, vale? L'estat de Nova Anglaterra, que és la part nord-est dels Estats Units. I bé, és un lloc preciós, eh? On està Maryland, Maine, Rhode Island, tots aquests estats que són com més salvatjats. A veure, no sé què més us puc dir. Clar, no us puc dir el final, però tenint en compte que us he dit d'on partés l'obra, m'imagino que tampoc és massa difícil imaginar-vos-lo. És una mica una reflexió sobre la nostra capacitat de reconstruir els records. És, no és un llibre psicològic, però sí que va bé de tenir quatre idees bàsiques sobre el que és la memòria i sobre com quan, a mesura que ens anem fent grans, recuperem la memòria a llarg termini i anem perdent la de curt termini. Llavors, aquelles coses que no ens agraden tendim a canviar-les, aquelles coses que ens fastigueixen tendim a oblidar-les i normalment, a menys que ens hagi traumatitzat algun fet del passat, doncs tendem a quedar-nos en la història positiva, amb les coses bones. Si més no, això és el que fa una mentalitat sana, eh?
Elena, a quin tipus de públic creus que podria interessar? A quin lector el recomanaries, aquest tipus
veure,
de llibre?
A veure, tot adult, el llenguatge és molt planer, eh? Clar, això és un llibre per adults, clar, òbviament, perquè, i sobretot, a veure, jo diria que a partir de mitjana edat, bàsicament perquè ens hi sentim identificats, perquè, clar, llegeix això una persona de 30 anys, i clar que li pot agradar el llibre, perquè està molt ben escrit, i Paul Harding d'una manera d'escriure que arriba molt, eh? Vull dir, no es fa gens feixuc. El que passa que, clar, perquè t'identifiquis amb el personatge, amb les seves vivències, clar, jo crec que cal passar l'equador. En el cas de les dones, me'l situo als 42, en el dels homes és una miqueta menys, ja sabeu que la vostra esperança de vida està ratllant el 77-78.
Sí. Vols dir que
vosaltres, la majoria, ja sí. Podeu llegir.
Escolta, de totes maneres, el Tom Sharp passa dels 80 i s'ha passat tota la vida fumant cigars i bevent whisky. Com pot ser això?
Mira, això sí que per això no tinc resposta, perquè jo et dic una cosa, em sembla que si arribo als 75 no m'estaré de res, jo. És el que et puc dir. Així com
apa.
Ara m'han impost moltes restriccions, perquè no ho sé, i això no ho tinc tan clar, bevent, fumant, que no sé, això és una genètica molt privilegiada.
Sí, oi?
En general tu saps que això no va així.
Escolta, Elena, quantes pàgines té aquest llibre? Quina editorial l'ha publicat? Tens per aquí la referència?
A veure, sí, espera, que el tenia per aquí darrere. Aviam. Oi.
No ho dic perquè també, no, doncs bé, l'audiència no, també pot ser un element
no
que l'interessi.
No el trobo, però com que jo a vegades compro llibres en format e-book, el vaig buscar al Google i vaig trobar de seguida. A més, en català vaig trobar de seguida.
Fantàstic.
I que el Google és un bon lloc. Ara no el trobo, pensava que el tenia darrere, però el d'acabar baixant a la estanteria de baix. I no és gaire llarg, eh? Vull dir, és d'aquells que es pot... O sigui, en el cas de les dones el podem portar al bolso perquè ni pesa, ni és llarg, ni és gruixut, ni és farragós. Al contrari, és més aviat lleugeret. El que passa que és profund en la història, això sí.
Sí, acostuma
a passar. Això no pesa, sí, és veritat. És veritat, jo cada vegada miro més els escriptors que diuen molt amb molt poques paraules. Perquè trobo que això és l'encant, no?, de l'escriptura, aquest refrany. Difícil. Bueno, no ho sé, perquè jo no sóc experta, però tinc la sensació que va per aquí.
Molt bé, Elena. Alguna cosa més? Alguna observació més?
Doncs res, ganes de sentir-vos dilluns vinent, també.
Molt bé, nosaltres també.
I res, molt bona nit i molt bona setmana.
A veure,
doncs moltes gràcies a tu.
Vinga,
adéu.
Bona
setmana. Fins aviat.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari d'avui amb una informació de cultura popular, de teatre popular. Ens hem assabentat, ahir, de fet, ho llegíem a VilaWeb, que han començat les representacions de La Passió d'Esparreguera. Deien que La Passió d'Esparreguera ha començat les representacions de la temporada 2012. Enguany, aquest espectacle de gran complexitat, complexitat dramàtica i tècnica es representarà els dies 4, 11, 18 i 25 de març. 6, 14, 22 i 29 d'abril i l'1 de maig. Aquesta passió ha sabut mantenir al llarg dels anys l'estructura original i es representen 35 escenes dividides en dues parts, la primera al matí i la segona a la tarda. Aquesta és una estructura que és poc freqüent en el teatre actual i converteix la passió d'Esparreguera en una festa popular per gaudir tot el dia. La música en directe n'és un altre tret diferencial d'aquesta passió d'Esparreguera, com també el teatre, inaugurat l'any 1969 i amb una capacitat per a 1.800 espectadors, un dels més grossos de Catalunya.
Us interessaria un poema en què el protagonista llancés un condó fet servir i unes formigues afamades missatgeres del no-res n'aprofitessin el suc? Doncs això és el que podeu trobar a Lleugers tan sols pètals, perdó, aquí hem confós La Tempesta, això mateix, La Tempesta, que és l'obra guanyadora dels Jocs Florals del 2011, a càrrec d'Albert Roig. Ha estat editat aquest llibre, La Tempesta, insisteixo, per Edicions 62, té un preu de 16 euros i el formen 120 pàgines. En aquest poemari ret homenatge a Albert Roig a dos grans creadors com són Rilke i Shakespeare.
Bé, més informacions. Llegim The Guardian, aquest diari que deu ser anglès, m'imagino, Jordi. The Guardian,
sí, sí, és un diari de tendència una mica laborista.
Doncs es veu que hi ha hagut una votació de les criatures, dels joves lectors de 5 a 11 anys, m'imagino que deu ser a Anglaterra, ja que el diari és anglès, per escollir la millor saga infantil i juvenil de la dècada. I es veu que ens podríem imaginar que la votació ha estat guanyada pel Harry Potter, pel gran èxit que ha tingut, però es veu que no. Es veu que, segons el programa televisiu de la BBC Blue Peter, el qui ha guanyat ha estat la saga del diari de Greg. Més de 20 milions de còpies venudes als Estats Units, més de 300.000 exemplars venuts a l'estat espanyol, número 1 a les llistes de New York Times, Publisher Weekly, Amazon, i una tirada de 6 milions d'exemplars per a la sisena, el sisè lliurament, només als Estats Units. Es veu que aquesta sèrie ha estat publicada en més de 30 països i la Century Fox ja n'ha estrenat dues pel·lícules. O sigui, una sèrie, jo no la coneixia, aquesta, el diari de Greg. No sé si està editada en català, m'imagino que sí.
Em fa l'efecte que sí, però no he tingut, doncs, la dedicació de llegir-lo, per desgràcia. De fet, sèries de diaris n'hi ha hagut des de fa temps. Recordo el famós diari d'Adrian Moll, aquell adolescent que explicava, doncs, els problemes que tenia amb els grans, i com se'ls petava, davant del mirall, i totes aquelles escenes tan...
tan profundes,
viscudes.
Com deia l'Helena fa un moment. La literatura profunda.
Bé, a veure, dones, si vosaltres veiéssiu l'home dels vostres somnis saltar per la finestra, el seguiríeu? Doncs, si realment la intuïció us digués que sí, potser seria una bona decisió. Això és el que ens explica La dona que es va perdre, la nova novel·la de Marina Espasa, publicada per Editorial Empúries, a un preu de 16 euros i 256 pàgines. L'argument, resumit, seria que l'Alícia és una arquitecta sense ànims que coneix un topògraf tímid i amb ulleres de pasta que li roba el cor. Els seus companys de feina estan convençuts que el topògraf és un talp, un espia d'un altre món que ha vingut a cartografiar el nostre. I no us expliquem res més perquè pugueu gaudir de la història.
Bé, més informacions. Suposo que la nostra audiència coneix en Josep Pous i Pagès, un escriptor modernista conegut per aquella novel·la De la vida i la mort de Jordi Freginals. Doncs resulta que, a més d'escriure novel·les, també va escriure obres de teatre. I concretament, Josep Pous i Pagès és en l'actualitat, a la primera línia de l'actualitat, perquè el Teatre Nacional de Catalunya recupera una obra seva, recupera l'obra Rei i Senyor. Aquesta obra, dirigida per Antoni Casares i amb dramatúrgia de Pere Riera, es representarà del 21 de març al 29 d'abril a la Sala Petita del TNC. Sembla que aquesta obra tracta sobre enfrontaments generacionals, tracta també d'un món que s'acaba i tracta també sobre la necessitat d'escapar. Es veu que aquesta obra és una mica com un experiment. Diu que són actors al damunt d'un escenari sense escenografia ni el vestuari de l'espectacle, en un espai relativament petit. I diem això perquè l'Ateneu Barcelonès es va poder veure fa uns dies, divendres passat, un assaig obert de Rei i Senyor, d'aquesta obra que aviat, com diem, estarà al Teatre Nacional de Catalunya. I es veu que fer aquest tipus d'assajos a l'Ateneu Barcelonès, això pel que diu el director, el Toni Casares, diu que fer aquest tipus d'experiments serveixen per adonar-se de la importància d'un bon espai, d'un bon vestuari i d'una bona il·luminació, que no és una qüestió merament estètica, sinó que veus que una bona escenografia i ben pensada t'ajuda a acabar-la d'explicar. Per tant, repeteixo, aquesta obra d'aquest autor modernista serà representada des del 21 de març al 29 d'abril a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, i a l'obra hi apareixen autors força coneguts, com per exemple en Pep Cruz, Quimet Pla, Carles Romera, Lluís Soler, o sigui, hi ha altres que no ho són tan coneguts, però que creiem que val la pena que puguem, doncs, puguem veure aquesta obra.
Bé, i hem arribat al punt en què ens hem d'acomiadar de tota l'audiència. No ho farem, però, sense tornar a recordar que el dia 29 de març, a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre, si voleu, es presentarà a la llibreria Els Quatre Gats de Sant Celoni el llibre de Jordi Soler i Camardons, Independència o mort de la llengua, i que hi sou tots convidats i convidades.
Que ja sabem que és l'escriptor que va ser entrevistat la setmana passada aquí al programa.
Sí, i l'autor de Sociolingüística per Joves, que va ser un supervendes en el seu moment i que pensa tornar a editar aviat. Bé, la frase d'avui, per acomiadar-nos, és de Màrius Torres, però no pertany a cap dels seus poemes, sinó a un conjunt de notes que va escriure l'any 1936 per fer un autorretrat. Ja sabeu que Màrius Torres era metge i va escriure: «Els malalts que m'han testimoniat una major gratitud han estat gairebé sempre d'aquells que havia errat el diagnòstic». I bé, havent arribat, doncs, en aquest punt, ens acomiadem de tots vosaltres i us esperem aquí la setmana vinent.
Agraïm a totes les persones que han col·laborat, la Gemma Grau, la Laia, l'Empar, l'Helena, doncs, la col·laboració en el programa d'avui. Agraïm també a la nostra audiència que ens hagi sentit setmana rere setmana. I com molt bé ens ha dit Jordi, doncs la setmana vinent hi tornarem
i fins i tot comptarem amb el Joan la setmana vinent.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.